COPE Menorca.
Tres i 25, som en Joan Junico. Bones tardes i benvinguts un divendres més a COPE Esports. Programa d'enses que tindrem avui. D'aquí uns minutets xerrarem amb en Javi Zamora, amb l'entrenador de l'Estia Menorca, que aquest diumenge juga el seu tercer partit de la temporada. Visiten la pista de la Cartagena. Tot d'una xerrarem amb l'entrenador. I també avui toca xerrar amb en Blai Llopis. Ell va ser el menorquí que va donar la cara a la marató de Sables, probablement la prova més dura del món en aquests moments en el desert, a 250 exigents quilòmetres, que en Blai Llopis mos contarà des de Mallorca com li van anar. I toca xerrar de futbol femení, i ho farem amb na Tamara Cansado i amb Elena Montenegro. Elles són dues de les artífexes de que el Sami femení hagi arrencat de manera espectacular concurs 2021-2022. Com dèiem, toca xerrar avui de bàsquet i de l'Estia Menorca. Aquest diumenge, el conjunt que prepara en Javi Zamora visita la pista del Cartagena i ho fa amb un balanç de dues victòries i cap derrota. Els mateixos números que els francesos. El conjunt de menorquí aquest passat cap de setmana es va acabar imposant 84-69 contra la Ginet, amb una espectacular demostració de cohesió d'equip també i amb un amarro realment espectacular. Per això avui tenim amb nosaltres en Javi Zamora, entrenador de l'Estia Menorca. Javi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, bienvenido. Primera vez en directo en COPE Menorca. Encantados de tenerte en directo.
El placer es mío.
Muy bien. Bueno, primero de todo, la preguntísima obligada. ¿Cómo tenemos las barrigas de Sorokin y de Tamayo? ¿Están mejor ya? ¿Han podido entrenar o no?
Sí, bueno, se han ido recuperando a lo largo de la semana. Logan también tuvo bastantes problemas, aunque definitivamente decidió jugar a última hora. Pero bueno, ya están los tres recuperados y han aprovechado bien la semana.
Muy bien. Bueno, aprovechamos también para saludar a nuestro tertuliano de baloncesto, exjugador de básquet, a Juan Matito. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Vosotros?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Juan, aprovecha para saludar a Javi Zamora y para... A ver, ¿qué te preguntas?
Hola, Javi. Un placer tenerte aquí entre nosotros. Espero que no sea la primera vez. Y nada, una vez nos comentas que los problemillas que habíais tenido durante estas semanas parece que están solucionados. Llevamos dos partidos de temporada. ¿Cuáles son tus sensaciones en estos dos partidos? ¿Cómo has visto el equipo? ¿Cómo a ti te gusta? ¿Nos falta mucho aún por mejorar y ver? ¿Qué valoración nos puedes hacer de estos dos partidos?
Bueno, lo primero, ya os he comentado que el placer es mío y que yo también espero que no sea solo esta vez, siempre que queráis. Así que, bueno, las sensaciones de los dos primeros partidos, como tú bien sabes, el equipo, pues quitando a Pitu Jiménez, tiene una media edad de 22 años y nos queda aún pues mucho trabajo por hacer. Espero que el equipo vaya creciendo con el paso de las semanas y un equipo tan joven pues tiene que ir evolucionando a lo largo de la temporada. Las sensaciones del primer partido en Albacete pues fueron de haber hecho un partido más serio y sólido de lo normal para el momento en el que estamos de temporada, pero no encontramos en ningún momento el ritmo ni las sensaciones en ataque que nos hubiese gustado. Lo sacamos con sufrimiento y oficio, pero bueno, era la primera jornada, los nervios, un pabellón también muy... muy duro, uno de los campos más difíciles en la liga y al final lo sacamos con victoria. Y este segundo partido, pues sí que es verdad que hemos jugado un poquito más a nivel ofensivo, pues digamos más dinámicos y hemos estado también bastante serios atrás. Entonces, el balance es positivo, pero es solo el inicio y espero que el equipo vaya mejorando todas esas cosas que vamos trabajando semana a semana.
Javi, habla... Perdona, di Juan.
La verdad, bueno, un poco lo que he visto yo, lo que intenta proponer el equipo en estos dos partidos, que realmente la verdad que es muy poco y esto acaba de empezar, intenta implementar un juego muy rápido. Eso le da una dificultad mayor porque evidentemente cuando el juego es más rápido, el jugador tiene más libertad para tomar decisiones, entramos en fases a veces del partido en que puede parecer un poco corre calle y todo, pero entiendo que esto lleva más trabajo también para conseguir conjuntar una línea de juego que sea más o menos acorde sin altibajos los 40 minutos.
Claro, bueno, ya viste en Albacete perdimos muchos balones. Sí que es verdad que nosotros queremos que la base de nuestro juego sea en contraataque y en transición, ¿no? Ese ritmo alto que queremos imponer y esa juventud y esa intensidad, pues el contrapunto a eso pues es ser sólidos, no perder balones, tomar buenas decisiones, y eso ya sabes que es un proceso. Creo que estamos en el buen camino, creo que además el equipo tiene una segunda marcha de jugar en estático que tampoco nos va mal porque tenemos también gente grande y el equipo está bastante equilibrado para jugar también slowdown y bueno, creo que en eso o en encontrar el equilibrio entre jugar en estático y tratar de poner un ritmo alto a los partidos, pues estará un poco la clave de encontrar la esencia real de nuestro juego.
Tal vez esta semana el Cartagena tiene un juego un poco todo lo contrario a nosotros, ¿no? Es un juego más ordenado, puede ser más estático. He oído, creo que declaraciones tuyas, que incluso un poco rocoso. Y bueno, conociendo también al entrenador, siempre le ha gustado mucho el juego ordenado.
Sí, exacto. Yo creo que bueno, el entrenador, como bien sabes, es un maestro para todos. Su equipo juega muy serio, muy ordenado, intentando poner el balón donde quieren en cada momento. Y bueno, a nosotros también nos gusta eso, siempre que no podamos correr. Entonces, yo creo que se van a ver pues dos estilos parecidos en estático. Y quizás nosotros dependamos un poco más de jugar con un ritmo un poquito más alto o más a campo abierto para aprovechar nuestras fortalezas.
Javi, ya se dijo que era una plantilla grande, atlética, y del partido con el Ginet, una de las estadísticas que sí que sobresalió fueron los 53 rebotes que cogisteis, 20 ofensivos, vaya números, ¿no? 50 rebotes reboteando todo el mundo, al DDT 17, este es el camino, ¿no?
Sí, uno de los objetivos que nos hemos propuesto como equipo pues es dominar o intentar ser uno de los equipos que más rebote del campeonato. La plantilla, como bien has dicho, está también perfilada y estructurada para poder hacerlo. Y bueno, tenemos unas normas valientes, yo creo que en el rebote ofensivo, y vamos a tratar de seguir en esa línea. Evidentemente Diego es parte de su esencia como jugador, que es estar en todos lados y pelear cada balón. E intentaremos sumar más jugadores a la fiesta del rebote.
Sobre este tema, la verdad que a mí me ha sorprendido gratamente, porque no conocía a Diego, sinceramente, y en el primer partido llegó un momento entre el segundo y tercer cuarto que prácticamente se adueñó el del partido, porque cogía él solo los rebotes en defensa, él solo subía el balón, la distribuía, y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Sí que es verdad que cuando subía el balón también tiró un pase a la grada y le robaron un mano a mano, puede ser por la edad y la juventud, la poca experiencia, pero me ha sorprendido gratamente este jugador.
Sí, que luego a nivel de esfuerzo, pues encadenar 38 minutos con el nivel de exigencia, de esfuerzo y de intensidad que él está en pista siempre, pues tiene que acarrear algún error, ¿no? Pero bueno, sí, es un jugador, claro, que ya vino a pesar de su juventud para ser un jugador básico en la columna vertebral del equipo, Para mí, aparte de lo evidente que es su nivel de esfuerzo, pues te da un nivel de intangibles brutal. Está en todos lados, es un jugador sí. inteligente, juega sin balón, en defensa siempre está bien colocado, siempre está ayudando a los compañeros, tiene un instinto y un talento descomunal para el rebote, como estamos pudiendo comprobar, pero luego además...
Siendo un jugador relativamente bajo, que es otra cosa, bueno, son... otra cosa que lo dificulta.
Bueno, lo parece porque es ancho y está fuerte, pero está en 2 metros y tiene esa capacidad de rebote que muchos jugadores, sin ser especialmente atléticos o sin ser especialmente altos, pues tiene, ¿no? Siempre ha tenido ese instinto. Y luego yo creo que no está encontrando el aro con facilidad, pero yo creo que a medida que vayan pasando las semanas también descubriréis su faceta anotadora, porque también la tiene. Ahora yo creo que él está muy metido y muy concentrado. Poco a poco, según vaya creciendo el nivel defensivo del equipo y podamos ir encontrando nuestro juego, pues él también irá teniendo más tiros, porque yo quiero que los tenga, y también veremos su faceta anotadora, que talento tiene.
A nivel defensivo, la verdad que el equipo plantea pues una defensa de alta intensidad, se presiona bastante el balón, y no que me haya sorprendido, pero un comentario: según está confeccionado el equipo, porque tenemos dos torres de 2-13, cada jugador que, por decirlo de alguna forma, es capaz de superar esa primera línea, antes de tirar a canasta siempre se encuentra con un muro. También es una cosa a valorar en la defensa que planteamos, porque aunque muchas veces cargamos los pivots de falta, a mi entender, pero siempre el que pasa esa primera línea lo tiene bastante complicado el llegar a la canasta.
Sí, a ver, tú sabes bien que para trabajar una defensa pues hay que encontrar un proceso y decidirlo. Ahora estamos sacando bastante a los pivots de su zona de confort, les estamos haciendo defender mucho mismatch, les estoy haciendo defender muy muy agresivos a balón, por filosofía y también por crecimiento individual, ¿no? Porque los dos también son muy jóvenes. Evidentemente el recurso de tenerlos dentro protegiendo, especialmente Logan, que ha sido toda su carrera universitaria uno de los mejores taponadores de su college, bueno, pues será un recurso que usemos probablemente más adelante, y que, como tú bien dices, pues nos dará también para ser muy agresivos con el balón, porque sabemos que la espalda nos la están guardando dos jugadores que tienen mucha capacidad de intimidación, así como Maktar también.
Muy bien, Javi, la última, evidentemente teníamos que preguntarte por la salida pactada de Berto Corbacho. Nada, finalmente no ha podido ser, ¿no?
Pues no ha podido ser. Alberto, la verdad es que es un jugador, como siempre he dicho, que todo entrenador quiere tener. Es un jugador con una experiencia amplísima en el alto nivel, y bueno, también es un jugador muy honesto, y yo creo que él no estaba encontrando las sensaciones que le gustarían para estos últimos coletazos, y yo también pues a lo mejor no he sabido encontrar del todo el sacar esa motivación extra que un jugador como él, con tantos partidos en las piernas, pues ya convive con muchos dolores, físicamente con problemas, y bueno, yo creo que ha sido una decisión honesta por su parte. Nosotros también la hemos entendido, le hemos dado todas las facilidades del mundo, y creo que bueno, hay que pasar página. Era un jugador importante para nosotros, pero bueno, en el mundo profesional esto se ve todos los días, y ya está. Hay que centrarnos ahora en el siguiente partido, ver si podemos completar el equipo en las próximas semanas, y de momento los chicos y todos, tanto staff como jugadores, pues lo hemos notado más a nivel emocional, además, porque es un jugador entrañable, ¿no? Pero bueno, hay que, como te decía, hay que pasar página, agradecerle muchísimo, porque para mí es una experiencia entrenarle, aunque sea solo estos meses, y bueno, espero que en las próximas semanas podamos incorporar un jugador que pueda suplir su ausencia, ¿no?
Muy bien, queda dicho. Javi Zamora, técnico del Estia Menorca, muchas gracias. Esto, que no sea la última vez que estés aquí con nosotros y que el domingo volváis con la tercera.
Eso espero. Si no, bueno, que compitamos bien.
Muy bien, gracias, adiós.
Gracias, Javi.
Seguim endavant, deixem enrere ja l'Estia Menorca, en Javi Zamora i en Juan Matito, que com sempre val moltíssim la pena tenir-lo amb nosaltres a COPE, a Menorca, i seguim i anem a xerrar ara de la marató de les Sables i ho farem amb en Blai Llopis, qui va aconseguir acabar els 250 quilòmetres per al desert del Sàhara, amb l'edició més dura i que més abandonaments ha tingut amb la seva història. Va ser un total de 51 hores d'una prova de la que se'n van apuntar 695 i finalment només 318 van poder acabar aquesta dura travessia per al desert. Ara m'ho contarà en Blai Llopis, però amb temperatures de 52 a 56 graus. Saludant primer de tot a la nostra tertuliana, en Tita Llorenç. Tita, bones tardes, com va?
Hola, bones tardes, com estàs?
Molt bé, bueno, jo ja m'ha agafat calor. Només de fer la presentació ja tenc calor. Ara veurem en Blai Llopis que m'ho transmet, però...
Ja igual, eh? Però el sol damunt allà aquí pretava.
Sí, sí, 52 graus. Això, pues, que m'han de fer... Aquest dissecat, em penjo. Bueno, i pas que sí que tenim ja en directe des de Mallorca, en Blai Llopis. Blai, molt bones tardes.
Molt bones tardes, com vos trobeu?
Bé, com vos trobeu? Bueno, ara em declararia això, perquè és que te senti i dirà, i què té de ciutadellenc? Però bueno, tu m'ho has d'explicar.
Bueno, tenc mig cos de ciutadella i mig cos de Mallorca, i bueno, així estic.
Bueno, però...
Demanant entre aigües.
M'ho has de comptar, però vam. Blai Llopis, sabem que, bueno, ets net des metge, des reconegut de metge, d'en Blai Llopis, però compta-mos, vam.
Vam, sí, bueno, jo som net de doctor Llopis, pare, i som fill de doctor Llopis, fill, i jo som el fill de doctor Llopis jove.
I tu que és doctor, no?
No som doctor, som tècnic comercial en màrqueting.
Molt bé.
I faig feina en els gremis de construcció, i, bueno, en el meu temps lliure, pues, me dedico a fer esport i bueno, divertir-me, sobretot a divertir-me en el meu temps lliure.
Exacte.
Ja sigui jo per ser muntanya, ja sigui per ser d'arenes, o ja sigui per la mà, no?
Molt bé. I, Blai, tot i que resideixes a Mallorca, però, evidentment, la teva relació amb Ciutadella i amb Menorca és total.
Sí. Jo en tot moment tenc contacte amb Menorca, sobretot amb Ciutadella, i en gran... Bueno, també tenc amics d'amor, a Mercadal, a Ferreries...
Per tot. Saló,
i, bueno, sí, la veritat que tenc bastant de contacte, tenc inclús qualsevol company d'equip que fa poc que s'ha integrat en nosaltres, i tenc bastant de contacte, la veritat.
Molt bé. No sé si coneixes en Tita Llorenç, la nostra tertuliana. Tita, si vos voleu saludar...
Clar que sí. Bona, bé, primer de tot, Tita, bones tardes, i vull donar-te enhorabona per tots aquests grans objectius que poses a diari i te segueix, i te vull felicitar perquè t'admir molt. Enhorabona.
Blai, Natita és més punyetera que tu, perquè tu te'n vas a patir calor i ella sempre va en remull, eh? Vull dir, hi ha diferència.
Ja se calor.
La reina de los mares, la reina de los mares.
Mira, i precisament en Cisco, som meu, me va estar mostrant fotos teues que havia fet a diferents trails que havies vingut per aquí.
Sí, sí. Li he donat les gràcies que seran, bueno, la veritat que és un gran professional aquí en la fotografia I sobretot les darreres, curses que ha vingut aquí a Menorca, gràcies a ell he tingut, bueno, puc dir que tinc aquest record de cursa, gràcies a ell, no? I la veritat, sí, a part de ser un gran professional, una gran persona.
Gràcies, ja li diré, bueno, t'estàs escoltant.
Dóna-li record de part meva i que li dono una forta abraçada i que, bueno, que fem-nos veurem i tal vegada no li no duré d'usar, sinó fent un gin per poder celebrar tots aquests esdeveniments que estem completant. Que és molt important, no?
Veig que fies que tindrem Sant Joan, eh? Veig que fies, tu.
Bueno, Sant Joan és una festa molt senyalada dins el meu calendari i sempre Sant Joan està molt present, no? Per desgràcia, en aquests moments, degut a la Covid, pues, no la podem celebrar com cal, però, bueno, d'aquí a poc crec que ciutadans menorquins podem tornar a celebrar la festa més gran de totes, no? Me respectaran els altres pobles, però, bueno, sempre he dit que Sant Joan de Ciutadella és un punt més important, no? Però, bueno, ja està.
Bueno,
escolta, Blai... bueno, jo, el de els abandonos de bacallà crida molta atenció, perquè tants abandonos, això trobes que has degut tu en els canvis de dates que es va fer, perquè es havia de fer el mes d'abril i al final es va fer el mes d'octubre, i es pren els canvis aquests de climatologia que hi pot begut, o no sé, explica'm-nos un poc abans
en el que has degut. En gran part, crec que va ser una de les coses que va poder influir una mica respecte a l'escampament, perquè mai s'havia vist arribar en aquestes temperatures tan extremes de 52 a 56 graus. I no només això, sinó el vespre també estàvem a molt baixa temperatura, 0 graus, feia molt de fred, i després va aparèixer, estava un gran virus que va afectar gran part del campament i això també es va notar bastant. Però clar, jo crec que tal vegada el canvi de data pot influir una mica també en el rendiment dels corredors.
Ja. Són moltes, bueno, baixes de baix.
Sí. No es havia vist mai que un 50% de corredors s'ha retirat. I, clar, que normalment se podien retirar un 5%, normalment. Uh-huh. Però, clar, veure que el primer dia ja eren 30 baixes, el segon dia ja eren 60 baixes, uh-huh, i el tercer dia ja eren 120 baixes, que anava creixent a una velocitat brutal. Allò era increïble, no? I, clar, i és que tu veus que mica en mica el campament es anava buidant i feia molta llàstima. Clar, veus jaimes que ja no hi havia ningú, l'altre jaime que tal vegada només hi havia dos corredors, l'altre que només hi havia tres, i tu dius...
Com a Gerrit.
Sí, no, va ser una cosa que bueno, quan va arribar el darrer dia, allò, dius, ostres, aquí fa falta gent, no? Igual que això va ser... és que en aquell moment un no ho pensa i diu, ostres, és que el que hem passat o el que estem passant és increïble. I clar, jo el primer dia ho vaig passar molt malament, molt malament. El primer dia, pues, quan jo vaig arribar a meta, que vaig arribar entre els 50 primers, me trobava molt bé, molt bona forma física normal i havia begut bé, havia menjat correcte i quan vaig passar meta, en cap de 20 minuts, de repente van començar a tenir vòmits i no hi havia forma d'aturar. I jo em demanava interiorment a veure abans que havia fet que... i no li trobava solució. I jo vaig dir que no sigui que sigui la temperatura o això, perquè si no, no hi veia solució. I després, quan vaig arribar al campament, que em vaig trobar tot sol i no hi havia ningú, i clar, fins que no va arribar una jove, que va ser la primera jove que li vaig poder demanar una mica d'ajuda, perquè les cames ni es la podia aixecar. Estava tan deshidratat que no tenia forces ni d'aixecar les cames.
I després, Blaia, és que te sent ara, t'ha valgut la pena? Hi tornaries a anar o no?
Jo hi tornaria a anar amb els ulls ben tancats. L'experiència que he viscut ha estat una experiència que mai ho oblidaré, i si tornava si tenia possibilitat de tornar-hi a anar, hi tornaria amb els ulls ben tancats, amb l'experiència viscuda.
Més o manco del que t'haurien pogut dir o del que t'imaginaves?
Bueno, sincerament, he de reconèixer que no. Jo no m'esperava trobar-me amb aquesta situació. M'havien comentat coses de lo que me podia trobar, però no m'esperava arribar en aquest extrem. Jo sabia que no seria gens fàcil, que hauria moments complicats, i els havia capejar el millor possible. I així que us ho vaig fer, no? Però, clar, en aquell moment, el primer dia que vaig dormir molt malament, vaig tenir vòmits, vaig tenir diarrea al vespre, al vespre vam passar una tormenta d'arena, no vaig dormir absolutament res, l'endemà m'esperava una etapa molt complicada, que eren totes dunes, i en aquell moment jo vaig tenir que fer un canvi de plantejament de carrera, i afrontar l'objectiu d'una altra manera.
Molt
clar,
bé.
Quan vaig començar la segona etapa, jo tenia ben clar que no podia sortir en el mateix ritme que vaig sortir el primer dia, perquè si començ en el mateix ritme que vaig començar el primer dia, està fet de jo, no? I, clar, en aquell moment vaig començar a baixar dos punts la marxa, anar dosificant, controlant pulsacions, i clar, després no va venir el quilòmetre 25 que vaig viure, per desgràcia, la major desgràcia que pot passar una carrera, que és veure un company de curs o un... No, bueno, jo ho coneixia, però
Francesc,
veure un corredor que perd la vida fent el que més li agrada, no? I, clar, aquí això va ser un moment molt dur, i allà on vaig tenir que jo, fredament, pensar i decidir el que havia de fer, no? I en aquell moment vaig dir, no, per endavant. I des d'aquí vull donar molt d'ànims i molt de suport, tant en els companys de carrera seu com a la seva família, i que en pau descansi, no?
Molt bé, Blai, que sí, que m'ho hem d'anar. Realment espectacular el que m'ho has contat, sí. I esperem, sí, que en tornis a fer una altra d'aquestes de grossa i que te tornem aquí a tenir aquí en directe,
ja
a Gope.
Ja tenc cosa pensada, i abans es ve que mos podem tornar a posar en contacte i a poder apuntar a tots els ciutadans, ciutadanques i menorquins, no? Que gran part d'aquest objectiu és completat per ells, i des d'aquí els vull enviar una forta abraçada i un beso molt fort tant a ells com a tots els meus sponsors, com a tota la meva família, com a tota aquesta gent que m'està apoyant en tot moment, no? Moltíssimes gràcies,
molt
i sobretot a tu, Joan, per la Ràdio Cope Menorca, per comptar amb jo en aquest moment.
Molt bé, igualment, Blaia. Fins una altra...
Vinga,
una abraçada molt forta i una abraçada per tu.
Igualment, una abraçada.
Siguem endavant, canviem radicalment d'esport, entrem ja dins la recta final d'aquest Cope Esports d'avui i anem a xerrar rapidíssimament de la Sami femení, que està visquent un moment espectacular, un moment de doles en aquesta temporada 2021-2022, després de 3 anys de començament realment complicats, amb els que hi va haver de fer molta de feina, però poques alegries en mitges camp, en guany sí, els fruits sembla que comencen a sortir i el conjunt que ara entrenen Sam en Martí acumula un mes seguit sense perdre, és a dir, 4 partits consecutius guanyats. Tenim amb nosaltres, primer de tot en el nostre tertulià, en Martí Pons. Martí, bones tardes.
Molt bones tardes, Joan.
Què tal, com estàs?
I bien, bien, ja divendres.
Anem a posar turbo, que m'ha fet amb l'Ai Llopis, perquè estem a mos menjar. Saludem també a Tamara Cansado. Tamara, molt bones tardes.
Buenas.
Que, és que només d'escoltar amb l'Ai ja has quedat rebentada, tu, eh?
Sí.
I saludem també a Elena Montenegro. Elena, bones tardes.
Hola, bones tardes.
Què tal? Mira, començaríem per tu, Elena. Conta'ns els secrets d'aquest nou Sami 2021-2022. Per on passen aquests secrets, vam?
Bueno, jo un poc el que vas comentar en el diari, fa que, bueno, jo crec que també és un com una cuida de fruit de tots aquests anys, de tot el que han lluitat i de tot el que han tingut que passar. I també considero que el canvi de sistema i les posicions i, bueno, i els nous fitxatges també, tot això ha estat un cúmul de coses que crec que han ajudat a que l'equip pues ara comenci a treure fruit.
Clar. I ta mare, conta-mos, com ho dues, vestidor? Ho esteu començant a pair o no? Clar, perquè després de 3 anys de guanyar pocs partits, quasi caben a les dues mans, de cop i volta, ara, guanyant de 4 de seguits, a sol dins el vestuari, l'equip, com ho du?
Abans, jo crec que ho estan bé. El que passa que, per exemple, jo que fa 4 anys que soc, encara no m'ho crec gaire, saps?
Ja.
Que, jo què sé, que duen 4 partits guanyats, sí que es veu que duen lluitant 4 anys, però, bueno, no...
Bueno,
no
la veritat és que jo m'imagino que ara quan els equips de mallorquins i vicencs quan saben que juguen contra el Sami, tothom ja sap que ha de venir ben arromangat per jugar contra Valrus.
Sí, va, sí, no sé, segons l'equip, però va, sí que es veu que ja començava a fer un pot de respecte.
Molt bé. Martí, totes teues.
Bueno, jo els volia demanar a totes dues a veure amb el començament de temporada tan bo que ha estat. Com veus vosaltres aquesta temporada? Creus que seguirà un poc amb aquesta dinàmica o creus que hi ha altres equips que tal vegada no estan jugant de la manera que ho podien estar fent i que podien estar més amunt?
Elena, per exemple.
Hi ha rebut. Sí. Jo crec que abans l'intenció és seguir fent la feina que feim fins ara, dia a dia i partit a partit. Però, bueno, crec que encara hi ha per venir equip un parell d'avions que seran mals de passar. Però, bueno, nosaltres també respetem cara contrari. Vull dir, no es tracta de ara venen aquestes i podem anar més relajades, sinó el que deia abans, que nosaltres hem passat sempre molta pena i hem tingut que lluitar molt i, clar, sempre respectant molt el contrari i seguim en aquesta línia respectant el contrari, yeah. I l'intenció és seguir fent el mateix, la mateixa feina i sobretot creure en nosaltres i avant que passa.
Molt bé. Mos queda un minutet. Tamara, ho notau amb els equips de rivals? Bueno, evidentment sou els rivals a batre, perquè sou l'equip de revelació d'aquesta lliga. Una mica el que dèiem abans, ara els equips de rivals, ja, quan juguen contra Valrus, jo què sé, treballes els 3 anys anteriors, amb perdó de l'expressió, era un xollo, i ara no, ara vos heu convertit en un problema.
Exacte, van. Jo crec que hi ha molts equips nous també, i sí que es veu que no mos coneixen tant, però bueno, els equips que han jugat en contra sí que es veu que se nota com un poc... Per exemple, jo vaig sentir un comentari d'una jugadora de la Gaida, mentre jugàvem a la Gaida, que deia, joder, en plan, han millorat molt, saps?
Molt bé.
Ja no són tan flaques, vull dir... que, no sé, jo crec que sí, que ho fem un poc més de respecte.
Fantàstic. Res, amb un endemà tindrem més oportunitats de seguir xerrant d'aquest Sami femení. Elena i Tamara, moltes gràcies i molta sort diumenge.
Gràcies a
vosaltres. I Martí Pons, fins la pròxima, més i millor.
Vinga, que vagi bé. Adéu a tots.
Adéu. I estimats cap de setmana, seny i molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
COPE Menorca.